Xarxa de Comunicació Local.
Notícies en Xarxa.
Soy Jordi Ollero y os invito cada martes de 10 a 11 de la noche a escuchar El Envelat, un programa que te traslada a la música del siglo XX, desde los años 50 hasta finales de los 70. Cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio San Vicente.
Soñaba yo y soñabas tú. Antenas, la miel de las colmenas, no nos dejaron ni banderas que agitar, cambiaron paz por deudas, ataron nudos, cuerdas, y la patrulla nos detuvo por mirar. Linternas, la lumbre en las cavernas, nos dejaron mapas de la oscuridad.
por dentro. No sé cómo decir, se terminó, que ya no estás en mis sueños y tu amor en mí se perdió. Que si te busco no encuentro la manera de ser yo. Que me alejé del silencio por miedo a perderte, por miedo al error. ¿Dónde está mi lugar? Me quiero arriesgar, aunque duela me voy sin miedo. Ya no hay vuelta atrás, hoy quiero empezar. Dime si no es mejor sin miedo.
Escolta, La Piràmide. Dissabte, de 7 a 9 de la tarda, amb bon house, bon R&B i bon hip-hop. La Piràmide, amb Francisco Cuenca.
Te espero, momia, no me falles.
O mòbils col·locats per les forces i cossos de seguretat per a delimitar perímetres de seguretat. La desobediència, la resistència a l'autoritat o als seus agents en l'exercici de les seves funcions o la negativa a identificar-se serà sancionat també amb una multa que pot anar a partir dels 600 euros fins als 30.000. També la realització de conductes o omissions que puguin produir un risc o un mal greu per a la salut de la població seran motiu de sanció per un import que pot arribar als 60.000 euros. Unes multes que es mantindran encara que finalitzi la vigència de la declaració de l'estat d'alarma. D'altra banda, recordar també que el decret aprovat pel govern espanyol preveu que els membres de les Forces Armades passin a tenir caràcter d'agents de l'autoritat.
Hores ara ja són 12 les persones mortes per coronavirus a Catalunya i unes 900 les infectades, una setantena d'elles personal sanitari. Les últimes 4 víctimes han perdut la vida a Igualada en el brot de la Conca d'Òdena que manté confinats la capital i 3 municipis més. Entre els nous positius de coronavirus hi ha el vicepresident econòmic de la Generalitat, Pere Aragonès, i el síndic de Greuges, Rafael Ribó. A tot Espanya ja se superen els 8.000 infectats. S'hi ha de comptar la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, segons ha transcendit també en les últimes hores. La Comunitat de Madrid encapçala encara el rànquing d'afectació, seguit de Catalunya i el País Basc. El nombre global de morts puja ara a gairebé 300, més del doble dels que hi havia dissabte al migdia. I aquests sons comencen a ser familiars. Són els aplaudiments que la ciutadania està dedicant cada vespre a les 8 al personal que aquests dies pateix la saturació de feina, com són els metges, les infermeres i el personal sanitari en general, així com treballadors de supermercats o de serveis de neteja. Una iniciativa espontània que vol demostrar l'agraïment per l'esforç que implica per ells aquesta situació excepcional. I la Generalitat de Catalunya ha agrupat al web gencat.cat tota la informació sobre el Covid-19 amb les últimes mesures preses per evitar el contagi, consells i instruccions sobre el confinament. A més, es manté actualitzat el lloc web del Departament de Salut, saludweb.gencat.cat, i el seu canal de Twitter. També el Departament d'Interior emet consells a través del Twitter emergències.cat, on respon molts dels dubtes que puguin sorgir a la ciutadania. I a tot això, Catalunya comença aquest dilluns el primer assaig clínic per tractar el coronavirus. L'assaig servirà tant per tractar els positius per Covid-19 com pels contactes. Als positius se'ls donarà un antirretroviral per disminuir la càrrega del virus i els contactes perquè no l'acabin positivitzant. En aquest context s'inscriu la proposta de tractament profilàctic liderada pel científic Oriol Mitjà, professor associat en recerca de malalties infeccioses i salut global de l'Hospital Trias i Pujol de Badalona. La iniciativa, que ja ha despertat l'interès de la Fundació Bill i Melinda Gates i també de l'Organització Mundial de la Salut, es presenta avui al Departament de Salut, que hi col·labora activament i acabarà centralitzant totes les dades. Com dèiem, avui és el primer dia laborable amb aquest estat d'alarma activat. Els moviments estan restringits. Només està permès circular per anar a treballar, per anar a comprar productes de primera necessitat, per anar al metge o per tenir cura de col·lectius vulnerables. També es pot sortir al carrer per fer benzina o per anar al caixer automàtic. Però és evident, ara que el país es lleva, que la fotografia que ens deixa és absolutament atípica. Anem a buscar un altre punt d'interès a aquesta hora, com pot ser els mercats. De fet, tenim a un equip de la xarxa desplaçat al mercat de les Corts. Tenim allà la Trini Gutiérrez i a la Mont Carvajal. Mont, en aquests moments, quin és l'aspecte d'aquest mercat? Bon dia.
Bon dia, Vanessa. Doncs mira, els que treballen i treballen de valent són les paradistes del mercat municipal, perquè recordem que el mercat s'hi ven menjar i és obligat que estigui obert. L'únic que estem en aquest racó, que és el més moix de tot el mercat, perquè aquí és on està el bar, i el bar sí que es té prohibit obrir. Bars i restaurants, recordem-ho, estan prohibits obrir també els que estan a dins del mercat. Si avancem cap aquí, aquest altre racó, al costat del bar, ho veieu apagat, però senzillament és perquè són les peixateries i els dilluns ja sabem que no hi ha peix. A partir d'aquí es fa la llum, el color i l'activitat continua en marxa. En aquesta botiga de verdures i fruites i hortalisses, per exemple, hi veiem que hi treballen de valent. Ens han comentat que la setmana passada van estar treballant molt, molt, perquè la gent va venir allà o gairebé a comprar. I ara voldríem parlar amb la seva responsable, que està molt atabalada aquí amb les carbasses. Roser, ens pots atendre un moment per la xarxa? Bon dia. Expliqui'ns quin panorama té, quina previsió té avui i què va passar la setmana passada.
La setmana passada van vendre força, suposo que per la psicosi, una mica, i perquè els nens es queden a dinar a casa, i perquè si una persona treballa fora i dina fora, ara dina a casa. Vull dir que nosaltres al comerç estem venent més productes de primera necessitat, clar.
Veiem que vostè va amb una mascareta, la seva companya no, aquí davant, a l'altra botiga, doncs també n'hi ha que sí, n'hi ha que no. Crec que ara hi haurà una reunió, ara en parlarem, però qui ho decideix, això?
Jo suposo que a l'Ajuntament, la Generalitat, suposo que parlaran amb la direcció del mercat i, nosaltres ja tenim una circular, i que ens recomana treballar amb guants i desinfectar-nos les mans i guardar les distàncies de seguretat. A partir d'ara, el que ens diguin és el que farem.
Molt bé, només una altra cosa i ja la deixem continuar treballant, perquè una altra cosa, el bar del mercat està tancat, no hi ha cafè, vostès es lleven molt d'hora, potser m'han dit alguns altres periodistes que això sí que ho troben a faltar, però vostè ha trobat una solució, no? Ens deia abans.
Sí, ens hem portat, la meva companya ha portat una cafetera de casa. Bueno, és una circumstància que s'ha de passar i la passarem. Hi ha qui està molt pitjor i ho aguanta. Nosaltres ho aguantarem. Clar, nosaltres donem un servei i hem d'estar aquí i ho donarem. I si ens hem de quedar sense cafè, doncs mira, una serva, si no des de casa. Vull dir, és el que tenim i és el que farem i ja està.
Molt bé, doncs aquest és... Moltes gràcies, Roser, per haver-nos fet aquesta pausa. Sí, nosaltres també estem treballant. Dir-vos, això que ens deia la Roser, avui el president de l'Associació de Concessionaris d'aquí del Mercat de les Corts, ara d'aquí una estona, ha de tenir una reunió amb l'Institut Municipal de Mercats, que rebrà directius del Departament de Sanitat per establir doncs això, uns directius, uns criteris unificats de mesures de s'ha de portar mascaretes i guants, etc etc. Ens ha dit un periodista que dissabte això estava obert i entrava gent i sortia sense guardar distàncies. Ara els va agafar una mica així d'improvís, però a partir d'avui hi haurà una reunió i establiran aquests criteris unificats per tots els periodistes i treballadors del mercat municipal de les Corts i de tots els mercats, òbviament, de Barcelona.
Aquest és l'aspecte que ofereix aquest mercat, molt tranquil en aquesta primera hora. També és cert que és dilluns, que moltes parades no estan obertes, com bé deies, Mone, les peixateries, per exemple, avui no obren. Per tant, també fa que es respiri una mica aquest ambient de relativa tranquil·litat. Això sí, les parades que estan obertes, ben abastides, per tant, per aquells que tinguin por de que acabi faltant el menjar, que no pateixin, perquè ja veiem que l'abastiment, com ens han dit aquests dies, està més que garantit. Trini Gutiérrez, Mon Carvajal, moltíssimes gràcies per aquesta última hora, també en aquest cas des del Mercat de les Corts. Que vagi molt bé i molt bon dia. La pandèmia de coronavirus, de fet, ja ha deixat 12 morts a Catalunya. En les últimes hores, 4 persones han mort a Igualada pel brot que afecta la Conca d'Òdena. Totes les víctimes eren persones d'edat avançada i tenien patologies prèvies. Parlem amb el nostre company de Canal Taronja Anoia, amb l'Albert Cavaller. Albert, bon dia. Quina és la fotografia ara mateix a la comarca i en concret d'aquesta zona zero d'Igualada i els altres 3 municipis que estan confinats des de divendres? Bon dia.
Bon dia. Doncs efectivament a Igualada, Vilanova del Camí, Montbui i Òdena es viuen dies, hores, podríem dir, d'excepció segueix aquest confinament que va iniciar-se dijous a mitjanit a causa d'aquest clúster del coronavirus que es va detectar, com explicàveu ara, a l'entorn de l'Hospital d'Igualada. En total, des de l'inici d'aquest clúster, a Igualada han mort 7 persones pel brot de coronavirus i hi ha un total de 70 positius confirmats. D'aquests casos de coronavirus a la Conca d'Òdena, 41 són professionals sanitaris. Des de l'hospital i l'Ajuntament d'Igualada recorda que els efectes d'aquest confinament per frenar l'expansió a la zona del coronavirus es veuran a partir de la setmana vinent, quan es confinaran els dies que el virus tarda doncs, a manifestar-se. El personal de l'hospital també ha assegurat que la situació més complicada, però encara hauria d'arribar. Des de divendres al matí, els carrers i les places són gairebé buits, aparcaments del centre també buits, i són gratuïts, com ho són també els de l'hospital, fins que acabi aquesta situació. L'Ajuntament de la ciutat d'Igualada ha estat l'esteu i seguirà sent l'esteu de les compareixences telemàtiques diàries que seguiran fins al final del confinament amb la presència d'alcaldes, alcaldesses i també dels encarregats de coordinar tots els aspectes que suposa aquest confinament, socials, logístics, econòmics, alhora que sempre s'ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat i de suport a la ciutadania. S'han habilitat telèfons per a les persones més desafavorides, també per a les persones grans i soles, i es manté obert també el banc d'aliments per a aquelles persones doncs, que no puguin anar a comprar. A més, s'habilitarà, expliquen, una zona blanca perquè es pugui fer el trasbàs de mercaderia. Supermercats i establiments estan oberts, aquests establiments de primera necessitat. Alguns d'ells han modificat, sí, això sí, algunes de les seves jornades horàries i en molts casos també es limita el nombre de productes que poden emportar-se i que poden comprar-se per assegurar que tothom pugui tenir cada dia el seu producte, ja que cal doncs, complir els prestatges d'estar assegurat. Ara preocupa, això sí, l'impacte econòmic que hi pugui haver després d'aquest tancament, que podria fer augmentar la taxa d'atur, ha explicat l'alcalde d'Igualada en una d'aquestes compareixences, fins al 50%.
Veurem què és el que passa amb tot plegat i veurem realment quin és aquest impacte econòmic importantíssim que també està generant aquesta crisi sanitària. Albert Cavaller, també moltíssimes gràcies des de Canal Taronja a Anoia. I parlàvem d'economia, per cert, val a dir que les borses que ja han obert a les 9 del matí han començat amb pèrdues i pèrdues importants. Per tant, tot fa preveure que la jornada d'avui torni a ser molt volàtil als mercats precisament a causa d'aquesta crisi, una crisi que ha acabat també superant la qüestió estrictament sanitària i que ha acabat tenint també una lectura política. De fet, el president català, Quim Torra, no ha volgut firmar la declaració conjunta sorgida de la conferència de presidents autonòmics celebrada ahir per videoconferència amb Pedro Sánchez. Després de la reunió, Torra va comparèixer en roda de premsa per explicar que les mesures aplicades amb el decret d'estat d'alarma queden curtes. També va demanar al president poder aplicar el confinament domiciliari total, tancar ports, aeroports, trens i fronteres catalanes, a més de poder realitzar el test per coronavirus a tothom qui es consideri necessari. El president català també va traslladar el seu rebuig a la intervenció de l'Estat a través del decret perquè considera que les mesures només serveixen per recentralitzar competències i no per frenar la propagació del Covid-19.
He de lamentar que davant d'un repte tan colossal, en lloc de buscar la col·laboració i l'acord, s'hagi optat per la imposició i la confiscació de competències de Catalunya. Consti, doncs, el nostre rebuig a aquest decret tal com s'ha redactat. Com pot ser que no s'hagi comptat amb nosaltres per dissenyar aquest nou dispositiu? Com es poden trencar així les confiances?
Per cert, que aquest matí a les 11 hi ha prevista una reunió del president Torra amb els grups parlamentaris per videoconferència per analitzar com evoluciona la crisi del coronavirus. I de la seva banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciat la signatura d'un decret municipal per adaptar el decret dictat pel govern espanyol a les activitats de la ciutat. Així queden tancats, per exemple, els parcs i jardins de tota la ciutat. Segons Colau, és molt important que tant les administracions com la ciutadania vagin tots junts per contenir el Covid-19.
Donar la benvinguda a aquest decret d'estat d'alarma. Crec que és una bona notícia que fem aquest pas en la coordinació entre totes les administracions, que evidentment hem de donar exemple i treballar units tots a la una, sense excepció, perquè estic convençuda que és el que espera de nosaltres i ens demana la ciutadania.
La crisi del coronavirus, com dèiem, està provocant ja una gran repercussió sobre l'economia. Les dificultats per rebre matèries primeres ha obligat a moltes empreses a presentar expedients de regulació d'ocupació temporals. Segons el Departament de Treball, a última hora de divendres ja s'havien presentat fins a 17 ERTOs. Es tem que el tancament obligatori decretat per a molts negocis farà augmentar aquesta xifra en els pròxims dies.
Els 17 expedients de regulació d'ocupació presentats fins ara afecten un total de 203 treballadors. Es preveu que en les pròximes setmanes, un cop aplicat l'estat d'alarma, seran molts més. És el que passarà si tiren endavant els expedients de regulació de SEAT i de Nissan. Les dues empreses preveuen la presentació d'ERO temporals que poden afectar 10.000 treballadors de forma directa i 40.000 de forma indirecta. Nissan va aturar la producció divendres i SEAT ho farà aquest dilluns. Pel que fa a les empreses auxiliars de l'automoció, la fàbrica de Magnet i Marelli, a Barberà del Vallès, amb una plantilla de 400 persones, ja ha acordat amb els sindicats un ERO temporal que permetrà aturar la producció durant 70 dies. També l'empresa Costa l'Elèctrica de Sant Manat del Vallès Occidental ha anunciat que presentarà un ERO temporal per a tota la plantilla, formada per 800 treballadors, davant la manca de components. Comissions Obreres i UGT i les patronals Foment i Pimec avalen la negociació d'ERO temporals. En canvi, altres empreses, com la cadena hotelera Malià, han optat per la via dels acomiadaments. Els sindicats denuncien que s'han produït 230 acomiadaments des del passat 6 de març, al·legant la baixa ocupació als hotels provocada per la crisi del coronavirus.
I el cap de setmana també ha estat atípic al món dels esports, perquè no hi ha hagut cap competició esportiva i, de fet, el món de l'esport està pendent de diversos positius per coronavirus. Els primers casos de la Lliga de Primera Divisió de Futbol afecten el València, on hi ha 5 positius entre el cos tècnic i els jugadors. Un d'ells ha estat el del defensa José Luis Gallá, que va comunicar-ho a Instagram. També a l'Alavés, amb 2 casos amb membres de l'estructura tècnica. Tot plegat mentre la Lliga de Futbol Professional busca solucions per poder completar el campionat en un any en què el calendari està marcat per l'Eurocopa del proper estiu. El president de la Lliga, Javier Tebas, de moment no contempla la possibilitat de tancar el curs sense haver disputat tots els partits pendents, ja que, de no fer-ho, diu, significaria una penalització econòmica del 25% dels ingressos per drets audiovisuals.
la xarxa de comunicació local. Xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa. Edició matí. Amb Vanessa Raja.
Bon dia. Primer dia laborable d'aplicació de l'estat d'alarma decretat pel govern espanyol per aturar la propagació del coronavirus. Serà una autèntica prova de foc per les mesures que limiten la lliure circulació de les persones i que ja han suposat sancions a ciutadans per incomplir l'ordre de confinament. Les excepcions són els trajectes a la feina, l'assistència al metge o la compra d'aliments, entre d'altres. El govern espanyol ha posat a disposició de les comunitats autònomes la sanitat privada, l'exèrcit es desplega i es recuperen més de 200 metges i infermers. Pel que fa al transport ferroviari, les places es reduiran en un 85% per garantir la distància entre passatgers. A partir d'avui, la xarxa adapta la seva programació i també els seus recursos humans a aquesta situació del tot excepcional, amb la voluntat de complir amb la seva condició de servei públic i de no perdre el fil de l'actualitat, una actualitat que passa per un nou recompte d'afectats pel coronavirus i que eleva a 12 les persones que han mort. Hi ha 900 les infectades. Les últimes 4 víctimes han perdut la vida a Igualada, en el brot de la Conca d'Òdena, que manté confinats la capital i 3 municipis més. A Espanya se superen els 8.000 infectats i els morts ja són 292. A la Conca d'Òdena l'ambient és de paciència i de molta resignació en el primer cap de setmana de confinament col·lectiu. L'alcalde d'Igualada, de Marc Castells, pronostica que fins a la meitat de la població es pot quedar a l'atur en poques setmanes com a conseqüència d'aquesta situació. Catalunya comença aquest dilluns el primer assaig clínic per tractar el coronavirus. L'assaig servirà tant per tractar els positius per Covid-19 com pels contactes. Als positius se'ls donarà un antirretroviral per disminuir la càrrega del virus i els contactes perquè no l'acabin positivitzant. I el president de la Generalitat, Quim Torra, considera insuficient l'estat d'alarma. El veu com una excusa per treure competències a Catalunya i insisteix en la urgència de confinar a Catalunya. Demana tancar fronteres, ports i aeroports i insta la ciutadania a una aturada solidària de país. Anem a fer un cop d'ull a la situació viària. Com estan les carreteres? Carreteres molt més buides del que és habitual en un dilluns a aquesta hora, a quarts de 10 del matí. Des del RAC, Bernat Martínez, bon dia.
Bon dia. Es manté la situació poc habitual, sobretot els accessos de Barcelona, l'entrada i sortida de la ciutat ara mateix. Es continua circulant amb molta fluïdesa. Pel que fa a la resta de dies, destaquen els problemes que hi ha ara mateix a l'AP7 a Reus, on hi ha un vehicle variat que talla un carril en sentit sud i que provoca retencions esporàdiques. També hi ha trams de circulació intensa a la C25, a l'eix transversal entre Cervera i Calaf, sentit Manresa, i a l'AP2 a l'Espluga de Francolí, en direcció Vilafranca. Per últim, recordar que avui encara es manté la situació excepcional de control als accessos als municipis Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena per part dels Mossos d'Esquadra, i això repercuteix i, en conseqüència, deixa tallades en aquesta zona l'autovia 2, la C37, la C244 i també la C241C. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Cop d'ull ara la situació del transport públic, també molt tocat pel pla de contingència d'aquest estat d'alarma. Rosa Avis, bon dia, des de Transmet.
Bon dia. Primer de tot, malgrat fer-nos pesats, eviteu desplaçar-vos. Si no és totalment inajornable, si heu de viatjar, necessàriament mantingueu distància de seguretat amb els altres usuaris sempre que sigui possible. Sapigueu que tots els operadors de transport públic incrementen els seus protocols d'higiene i neteja per evitar contagis. Transport públic ara mateix circula amb normalitat, segons indiquen metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. No obstant, recordeu que es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mariblanes a la línia R1 de Rodalies i que els trens de les línies R6 i R60 de ferrocarrils no arriben a Igualada, finalitzen i inicien el recorregut a la Pobla de Claramunt. De moment és tot des de Transmet. Molt bon dia.
Un dilluns 16 de març de 2020 que tampoc sembla que serà gaire esplèndid a nivell de meteorologia. Ens amplia la informació des del Servei Meteorològic de Catalunya, en Jordi Cruz. Jordi, bon dia.
Què tal? Bon dia. Doncs sí, tenim un temporal de llevant que està deixant pluja ja sobretot a la meitat oest del país, fins i tot de certa intensitat a les comarques de Tarragona, i que el Parc Nacional d'Aigüestortes de Sant Maurici en alguns llocs ha deixat ja 40 litres per metre quadrat. Aquesta pluja s'anirà estenent a la resta de Catalunya al llarg del matí. Com dèiem, la pluja pot caure amb intensitat, aquests ruixats acompanyats de tempesta i de calamarsa, sobretot cap al litoral i al prelitoral. En general, cauran entre 20 i 50 litres per metre quadrat, si bé en alguns punts del Pirineu Occidental, però sobretot a l'extrem sud del país, podria superar-se els 100 litres per metre quadrat, per tant, precaució. La neu cau ara mateix per damunt dels 1.700 metres, ha d'anar pujant fins als 2.000, però vaja, avui la temperatura serà més baixa que els darrers dies. Les màximes en general es mouran entre els 12 i els 17 graus com a molt cap a la costa. I atenció al vent de llevant, que bufarà moderat amb cops forts, fins i tot alguns de molt forts cap a zones de muntanya, i alterarà força el mar des de Barcelona fins a la Costa Brava. La temperatura actual és de 13 graus a Roses, hi ha 12 a Sant Cugat, 11 graus a Gandesa i 5 graus a Viella. I de moment és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Primer dia laborable d'aplicació de l'estat d'alarma decretat pel govern espanyol per contenir la propagació del coronavirus. I diem primer dia de no sabem ben bé quants, perquè fa uns minuts, i això és novetat, i en declaracions a Ràdio Nacional, el ministre de Transport, el superministre, un dels quatre superministres, José Luis Ábalos, apuntava la possibilitat de que tot plegat s'allargui més enllà dels 15 dies que ara tots tenim previstos al cap. Una disposició històrica que deixa el control de l'emergència en mans de l'Estat amb una coordinació de competències entre els ministeris d'Interior, Defensa, Sanitat i Transports. De fet, segons el decret, i pel que fa a la lliure mobilitat de les persones, només està permès circular per la via pública, per anar a comprar menjar o per anar a la farmàcia, per anar al metge o per assistir i tenir cura de gent gran, menors, persones dependents o vulnerables, o per treure el gos a passejar. Es permeten també els desplaçaments per anar i tornar de la feina, així com fer benzina i treure diners de caixers automàtics. Tots aquests desplaçaments s'hauran de fer de manera individual, tret de les persones amb necessitats, i s'hauran d'evitar les aglomeracions i mantenir a tot arreu una distància mínima d'un metre. Recordem que s'ha suspès l'activitat comercial, excepte la relacionada amb l'alimentació, amb la premsa, amb el combustible i les tintoreries. I malgrat que les perruqueries inicialment també s'havien inclòs en aquest paquet, finalment també tancaran i només oferiran serveis a domicili per garantir la higiene de les persones més vulnerables. Tanquen tots els bars i restaurants i només es manté l'entrega de menjar a domicili. I pel que fa als transports, es garanteix tot el servei de rodalies, mentre que els de mitjana distància es redueixen a la meitat. Sobre el trànsit aeri, de moment es manté, però els vols de les companyies es veuran reduïts a la meitat en els pròxims dies. El govern espanyol, de fet, ha fet servir els plens poders que li permet el nou estat d'alarma per aturar el coronavirus. El nou superministre de l'executiu de Sánchez, el de Sanitat, el català Salvador Illa, ha anunciat des de la Moncloa la intervenció de tota la sanitat privada, així com la confiscació immediata en un termini de 48 hores i sota pena de sanció de totes les mascaretes, kits pel diagnòstic del Covid-19, guants, bates, solucions hidroalcohòliques i dispositius de ventilació mecànica, de respiradors. Amb la intervenció d'Illa, tant hospitals com clíniques catalanes passen a estar sota la tutela de la consellera de Sanitat, Alba Vergés, que podrà disposar-ne com cregui convenient. Recordem que a Catalunya hi ha més hospitals privats, de fet són el 70% del total, que no pas públics. Escoltem Salvador Illa.
Imponer a las órdenes de los consejeros y consejeras de Sanidad autonómicos todas las instalaciones de la sanidad privada para que puedan disponer de ellas como mejor consideren para hacer frente a las necesidades que tenemos en estos momentos. También las autoridades sanitarias competentes de cada comunidad autónoma, es decir, las consejeras y consejeros de sanidad de cada comunidad autónoma, podrán habilitar espacios para uso sanitario en locales públicos o privados que reúnan las condiciones necesarias para prestar la atención sanitaria que ellos consideren necesaria, bien sea en régimen de consulta o en régimen de hospitalización.
L'exèrcit ha començat també el seu desplegament amb les unitats militars d'emergència, que tenen previst actuar en punts crítics on hi ha aglomeracions per si s'han de fer desinfeccions. El Ministeri també ha posat a treballar 150 metges i una setantena d'infermers que eren a la reserva. Margarida Robles és la responsable de defensa.
Todas las capacidades que tenemos, tanto las de personal, como las de transporte, como las logísticas, como evidentemente aquellas que puedan hacer referencia al espacio aéreo o en su caso a la navegación marítima. Nos ha parecido muy importante que los ciudadanos perciban a las Fuerzas Armadas como lo que son, una parte muy importante de la sociedad que está plenamente integrada en la misma, que quiere ayudar en momentos difíciles.
I pel que fa a la comunitat, a la mobilitat, volem dir que cada comunitat autònoma podrà decidir quins transports prioritza amb la voluntat de reduir el 85% del trànsit en general. La capacitat dels trens quedarà reduïda un terç per garantir la distància de seguretat sanitària entre passatgers, ho ha explicat el ministre del RAM, José Luis Ábalos.
Cada autoridad autonómica o local podrá fijar los porcentajes de reducción de los servicios de transporte público que estimen convenientes, de acuerdo a la realidad de las necesidades de movilidad existentes en sus territorios y a la evolución de la situación sanitaria, garantizando en todo caso que los ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios básicos en caso necesario. Estas autoridades locales deberán comunicarla a los responsables autonómicos y estos a su vez lo comunicarán al Ministerio.
Un ministre, José Luis Ábalos, recordem que acaba d'afirmar, en aquest cas amb una declaració a Ràdio Nacional, que l'estat d'alarma el més probable és que s'acabi extenent més de 15 dies, perquè calculen que només dues setmanes no serà prou per aturar la propagació del coronavirus. Un decret d'estat d'alarma que preveu sancions en cas d'incompliment o de resistència a les ordres de les autoritats. Multes que podran anar dels 100 als 600.000 euros o presó de 3 mesos fins a un any, segons la gravetat de la infracció. El Ministeri de l'Interior remarca que els agents aplicaran els principis de proporcionalitat i d'aplicació gradual.
La tipificació de la infracció com a delicte contra la protecció de la seguretat ciutadana, la salut pública, la protecció civil o el codi penal dependrà del delicte en si i de la valoració que efectuïn del risc els agents de l'autoritat. Així, per exemple, s'imposaran multes de 100 a 600 euros a les persones que retirin o moguin tanques, encintats o altres elements fixos o mòbils col·locats per les forces i cossos de seguretat per a delimitar perímetres de seguretat. La desobediència, la resistència a l'autoritat o als seus agents en l'exercici de les seves funcions o la negativa a identificar-se serà sancionat també amb una multa que pot anar a partir dels 600 euros fins als 30.000. També la realització de conductes o omissions que puguin produir un risc o un mal greu per a la salut de la població seran motiu de sanció per un import que pot arribar als 60.000 euros. Unes multes que es mantindran encara que finalitzi la vigència de la declaració de l'estat d'alarma. D'altra banda, recordar també que el decret aprovat pel govern espanyol preveu que els membres de les Forces Armades passin a tenir caràcter d'agents de l'autoritat.
Hores ara ja són 12 les persones mortes per coronavirus a Catalunya i unes 900 les infectades. Una setantena d'ells són personal sanitari. Les últimes 4 víctimes han perdut la vida a Igualada, en el brot de la Conca d'Òdena, que manté confinats la capital i 3 municipis més. Entre els nous positius de coronavirus hi ha el vicepresident econòmic de la Generalitat, Pere Aragonès, i el síndic de Greuges, Rafael Ribó. A tot Espanya ja se superen els 8.000 infectats, als quals hem de comptar la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez. La Comunitat de Madrid encapçala encara el rànquing d'afectació seguida de Catalunya i el País Basc. El nombre global de morts puja ara a gairebé 300, més del doble dels que hi havia dissabte al migdia. I aquest so ja ens comença a ser familiar als aplaudiments que la ciutadania està dedicant cada vespre a les 8 al personal que aquests dies està patint la saturació de feina, com són els metges, infermeres i personal sanitari en general, treballadors de supermercats o de serveis de neteja. Una iniciativa espontània que surt de les xarxes socials i que vol demostrar l'agraïment per l'esforç que implica per ells aquesta situació excepcional. I a tot això, dir també que Catalunya comença avui el primer assaig clínic per tractar el coronavirus. L'assaig servirà tant per tractar els positius per Covid-19 com pels contactats. Als positius se'ls donarà un antirretroviral per disminuir la càrrega del virus i als contactes perquè no l'acabin positivitzant. En aquest context s'inscriu la proposta de tractament profilàctic que ha liderat el científic Oriol Mitjà, professor associat en recerca de malalties infeccioses i de salut global de Can Ruti. La iniciativa que ja ha despertat l'interès de la Fundació Bill i Melinda Gates i de l'Organització Mundial de la Salut es presenta aquest dilluns al Departament de Salut, que hi col·labora activament i que centralitzarà totes les dades. Pandèmia de coronavirus ja ha deixat 12 morts a Catalunya. En les últimes hores, 4 persones han engreixat aquesta llista i totes elles a Igualada pel brot que afecta la Conca d'Òdena. Totes les víctimes eren persones grans, persones d'edat avançada i tenien patologies prèvies. L'alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, un dels 4 municipis de la comarca que està confinat, s'ha mostrat molt satisfeta amb l'actitud de la ciutadania pel seguiment exhaustiu de les normes dictades per les autoritats. En declaracions a la xarxa, Trucharte ha deixat clar que tant la substitució de les beques menjador pels infants de les famílies vulnerables com l'abastiment d'alimentació a tota la població està garantit.
Això quedarà resolt amb unes targetes que es donaran a les famílies per poder comprar els aliments directament a qualsevol establiment alimentari. Està tot garantit. Els primers dies hi ha hagut una mica de nerviosisme i la gent ha fet a cop i que demanem, sobretot, i tornem a demanar que no ho facin perquè dia tres dies arriben els camions i tenen entrada lliure els aliments i productes necessaris. Per tant, tindrem aliments, tindrem productes de neteja i no ens faltaran en cap moment.
Tot plegat és fruit del treball coordinat que efectuen els 4 ajuntaments, el d'Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí i Òdena. Justament, l'alcaldessa d'aquest darrer municipi, Maria Sallavera, explica com es coordinen. Són declaracions també a la xarxa.
cal dir que estem els quatre ajuntaments afectats treballant conjuntament, per tant, acabem sent gairebé com un sol municipi. El que hem fet és crear diferents consells assessors, un d'ells és el social, per intentar cobrir totes aquestes necessitats. I a la vegada, des d'aquí a l'Ajuntament d'Òdena, hem posat un servei de trucades als col·lectius de gent gran que teníem localitzat, ja que acabem de ser som un municipi petit i, per tant, més o menys ens coneixen tots. Tenim tècniques treballant amb trucades proactives per saber com es troba la gent gran, si necessiten qualsevol cosa, i donar-los consells d'autoprotecció.
Com explicàvem, una de les principals preocupacions dins de l'àrea de municipis confinats de la Conca d'Òdena és la gent gran. A partir d'avui mateix, la Diputació de Barcelona posa en marxa un servei d'atenció telefònica dirigit a aquest col·lectiu que no disposa, en aquest cas, del servei local de teleassistència. La intenció és que aquestes persones tinguin les mateixes prestacions que la resta d'usuaris en cas que sigui necessari.
A partir d'aquest dilluns, la Diputació de Barcelona es posarà en contacte amb les persones grans dels municipis confinats de la Conca d'Òdena que no tenen teleassistència per facilitar-los un telèfon de contacte directe gratuït per qualsevol cosa que puguin necessitar durant aquests dies que estan confinats a casa. Lluïsa Moret és la responsable de l'àrea de cohesió social, ciutadania i benestar de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de Sant Boi de Llobregat.
La possibilitat d'aquestes persones grans que han d'estar confinades tinguin accés a una línia telefònica 900, farà el mateix servei que una teleassistència, però a través d'un telèfon fix o un telèfon mòbil podran rebre trucades diàries o bé ells accedir a aquest servei telefònic.
El telèfon d'atenció a la gent gran que es posarà en marxa a partir d'aquest dilluns als municipis de la Conca d'Òdena no només oferirà atenció sanitària, sinó psicosocial. Escoltem Lluïsa Moret.
Vol garantir, per una banda, doncs, la sensació de seguretat i tranquil·litat de que qualsevol que sigui les seves necessitats sigui en una situació d'emergència, en una situació doncs, de dubte respecte a una informació o les últimes prescripcions o últimes recomanacions de prevenció o bé simplement que se senten soles i volen doncs, aquest acompanyament psicosocial parlar amb algú que els acompanyi, que els ajudi doncs, a resoldre dubtes inclús a sentir-se més segur.
Aquest servei és una prova pilot de la Diputació de Barcelona que no descarta ampliar-lo a tots els municipis de la demarcació.
I després de la reunió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, amb els presidents de les comunitats autònomes a través de videoconferència, el president de la Generalitat, Quim Torra, va comparèixer en roda de premsa des del Palau de la Generalitat. Va explicar que en la reunió havia traslladat al president espanyol que considera que les mesures aplicades amb el decret d'estat d'alarma són insuficients, es queden curtes. També va demanar al president poder aplicar el confinament domiciliari total, tancar ports, aeroports, trens i fronteres catalanes, a més de poder realitzar el test per coronavirus a tothom qui es consideri necessari.
He de lamentar que davant d'un repte tan colossal, en lloc de buscar la col·laboració i l'acord, s'hagi optat per la imposició i la confiscació de competències de Catalunya. Consti, doncs, el nostre rebuig a aquest decret tal com s'ha redactat. Com pot ser que no s'hagi comptat amb nosaltres per dissenyar aquest nou dispositiu? Com es poden trencar així les confiances?
De la seva banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va anunciar la signatura d'un decret municipal per adaptar el decret dictat pel govern espanyol a les activitats de la ciutat. Així, per exemple, queden tancats els parcs i jardins de la capital catalana. Segons Colau, és molt important que tant les administracions com la ciutadania vagin tots junts per contenir el Covid-19.
Donar la benvinguda a aquest decret d'estat d'alarma. Crec que és una bona notícia que fem aquest pas en la coordinació entre totes les administracions, que evidentment hem de donar exemple i treballar units tots a la una, sense excepció, perquè estic convençuda que és el que espera de nosaltres i ens demana la ciutadania.
El que és evident és que el confinament i el tancament de les escoles ha provocat un problema per a moltes famílies que no saben com gestionar l'explicació de tota aquesta crisi als seus fills, sobretot si són petits, i fer-los entendre que estaran com a mínim 15 dies a casa. Volem aclarir alguns dels dubtes que es poden plantejar amb aquesta situació tan absolutament atípica, per això volem parlar durant els propers minuts amb Maite Martín. Ella és psicòloga i codirectora del Centre de Pedagogia i Psicologia que hi ha a Barcelona. Senyora Martín, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure, com expliquem als nens tota la crisi del coronavirus i les mesures que implica?
Doncs jo penso que als nanos se'ls ha d'explicar amb la major normalitat possible. sense donar massa informació, però tampoc sense tenir-los desinformats. És a dir, esperant una miqueta els dubtes que puguin tenir, les preguntes que puguin tenir, i adaptant una miqueta aquesta explicació també al seu nivell de comprensió.
És recomanable, per exemple, que els nens vegin les notícies, tinguin un seguiment, no seguiment, però que vagin rebent tota la informació que es desprèn dels mitjans de comunicació i que pràcticament és constant? És bo que ells estiguin mirant la televisió, per exemple?
No penso que sigui bo que els nens estiguin mirant la televisió. Ara estem també en un moment de sobresaturació de la informació que els pot generar més angoixes. L'ideal seria que els pares vagin racionant aquesta informació i que els hi vagin donant a mesura que ells van demanant-la.
També és una cosa que preocupa molt a les famílies, és l'organització d'aquests dies. No es pot sortir al carrer, si no és per qüestions molt específiques, sí. O qualsevol cosa, per un nen, tingui l'edat que tingui, pot ser una situació bastant incomprensible. Sí. Quines recomanacions doneu als experts per organitzar aquests dies que han acabat trencant amb la rutina dels nens, que precisament el que necessiten és això, és rutina? Com s'han d'organitzar les famílies? Quins consells els hi podeu donar?
Els consells que nosaltres donem és que dins de lo possible, dins d'aquest tancament de les rutines, puguin seguir una rutina, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, que no hi hagi un trencament total amb el que fan en el seu dia a dia, que s'organitzin uns horaris, per exemple, no? Si els matins els nanos estaven a l'escola, pues que els matins els nens aprofitin per poder fer aquelles tasques escolars que segur que des de totes les escoles els han enviat. I després que, bueno, organitzin activitats que també puguin fer-los una mica oblidar aquesta situació, intentar fugir de tablets, teles... Això no vol dir que no puguin tenir una pantalla al davant, però bueno, sí, racionar-ho igual que es fa en el dia a dia normal.
Està molt bé que digui això perquè precisament molts nens es deuen estar fregant les mans perquè deuen veure que és la gran oportunitat per estar-se hores i hores davant d'una pantalla. Aquí és important que els pares marquin límits i marquin horari exacte de quant de temps podran estar amb la tablet o amb el mòbil, no?
Això mateix, s'ha de marcar un horari. Sí que és veritat que podem ser una mica més flexibles, és una situació excepcional, i donar una miqueta més del temps, d'ús d'aquests dispositius, el que donaríem normalment, però sempre amb uns límits, sempre amb uns horaris i sempre compatibilitzant-ho amb altres activitats. Com he dit, fer els deures, jocs en família, fins i tot alguna activitat física que es pugui realitzar dins de casa, com pot ser ballar, fer una classe de ioga en família...
Una altra qüestió interessant és el de l'espai, perquè, és clar, estem parlant de famílies que hauran de conviure durant molts dies en un mateix espai, que és la casa de cadascun. És important, també, que cadascú disposi de la seva privacitat, d'intentar respectar en la mesura del possible que tothom es pugui quedar aïllat, com a mínim, durant una estona al dia.
Sí, totalment d'acord. S'ha de procurar que cadascú pugui tenir un espai quan així ho necessiti, tant adults com infants. I que els infants també puguin entendre, no?, que potser els seus pares en un moment determinat necessiten un moment per ells.
Hi ha una pregunta que fan els nens i és per què no poden veure els seus avis. Suposo que aquí estem tocant una matèria sensible que com ho expliquem sense caure potser en determinats detalls que poden ser desagradables, apel·lant a la mort o apel·lant al risc que poden patir els seus avis. Com ho expliquem, això?
És molt difícil explicar-ho sense que ells entenguin, o sigui, sense explicar-los el risc que comporta. És molt complicat. Llavors, dintre d'aquest punt de que se'ls ha de donar la informació el més veres possible. Però sí que se'ls pot explicar des d'un punt de tranquil·litat. Ara no podem veure els avis, són un col·lectiu que si es fiquen malalts poden tenir més dificultats, però això no vol dir que no s'hagin de ficar. Això vol dir que si nosaltres no anem a veure'ls, també els estem protegint.
Doncs és interessant aquesta reflexió, bàsicament perquè és una pregunta molt òbvia, que sobretot als més petits potser els costa més d'entendre de per què no poden veure els seus avis durant molts dies. Per tant, per ells també es trenca aquest fil, aquest lligam familiar amb la gent gran, que com bé sabem és població de risc. Maite Martín, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, per donar-nos aquestes pistes interessants i molt aclaridores, sobretot per aquests milers de famílies que durant molts dies tindran els nens a casa, amb el que això implica de trasbals per la logística. Moltíssimes gràcies, que vagi
moltes
bé.
Moltes gràcies a vosaltres, adéu.
Molt bon dia. Tanquem aquest programa especial informatiu. Com els dèiem, la xarxa també ha adaptat la seva programació, també ha adaptat els seus recursos humans per poder seguir el fil de l'actualitat d'aquesta crisi sanitària del coronavirus, amb aquest estat d'alarma, una situació absolutament excepcional que ha començat aquest cada setmana, que en principi s'allargarà com a mínim per 15 dies, però ja sentíem el ministre Ábalos, que ha dit que probablement s'acabi allargant més amb el temps. Ens adaptem a aquesta situació, per tant, també variarà la programació de la xarxa. Els agraïm moltíssim la seva atenció. Que vagi molt bé. Bon dilluns.